Què tal, amics oients? Bon dia i bona hora. Tres olotins plantegen crear una fundació social després d'un viatge fins a la frontera d'Ucraïna. Després d'ajudar refugiats ucraïnesos, s'han proposat seguir buscant i oferint ajuda a més col·lectius i causes.
La nostra idea és començar mica en mica a fer cosetes d'aquestes, intentar doncs, que això vagi creixent. I si realment veiem que això té un futur, llavors la idea seria crear una, segurament una fundació que hi abarca més coses, que és una altra història, i procurant-ho. Com t'he dit abans, les coses que... Això m'ha ensenyat el meu germà, que les coses que es fan lentes i a poc acaben sortint bé. I llavors doncs, la nostra idea és aquesta, de mica en mica doncs, intentar començar per aquí i veure ja on ens porta.
Són paraules d'en Jordi Roset en aquest programa, un dels membres de l'expedició que va portar fins a Ucraïna tot el material recollit per una quarantena d'empreses ara fa unes setmanes. El sentirem. Avui és dimecres 30 de març del 22, continguts informatius de la jornada. Neus Jacint, de nou, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
El nou volcà de la Palma avui és notícia. Perquè pot ajudar a interpretar o matisar algunes erupcions de la Garrotxa. Per això el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà ha visitat recentment l'illa de Palma i ha pogut acostar-se a un dels cons volcànics que s'han format.
Ha explicat a Ràdio Olot que li ha servit descobrir similituds amb el Coruscat, aprendre com es formen els dipòsits i veure l'impacte de la pluja àcida. Planagumà també ha relatat com de mica en mica la població va recuperant part del que ha perdut.
Bueno, ha sigut tal com he imaginat, les sensacions han sigut més espectaculars, perquè, és clar, estar allà, que inclús ens hem hagut de posar una careta antigàs, perquè es porta com un aparell en el qual doncs, encara hi ha moltes fumaroles i és perillós, o sigui, te l'has de posar i veure materials que d'aquí uns mesos ja no hi seran, com per exemple és el sofre, no? Que són unes espines que cobreixen sectors de tota la roca. No, la veritat és que ha sigut bastant emocionant.
Avui també en matèria mediambiental anirem fins a Argelaguer perquè allà volen construir una planta fotovoltaica finançada per l'Ajuntament i els propis veïns.
El municipi vol així que els ciutadans puguin ser consumidors i també propietaris a través d'una cooperativa o empresa pública. Es tracta d'un projecte innovador que ja estava encaminat amb la participació d'agents locals però que es va estroncar per l'absència d'una subvenció europea. Ara, amb els fons Next Generation, el consistori vol tornar a posar-hi fil a l'agulla.
Ho explica l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta.
Havíem parlat amb vària gent, amb gent d'aquí de Olot, vam tenir unes converses amb en Franco Mino, hi havia Bassols Energia pel mig, era una subvenció d'aquestes europees que se'ns va estroncar perquè llavors van dedicar els diners a una altra cosa, no? Però seguim amb aquesta idea de fer una planta fotovoltaica amb participació del poble, que subministri i sigui propietat pràcticament del poble.
I avui, en esports, hi ha una notícia amb un nom propi com a gran protagonista. I és que la Unió Esportiva Olot ha destituït Albert Carbó, ho avançava ahir a la tarda a Ràdio Olot, i busca un revulsiu a la banqueta per intentar pujar a segona federació.
La mala ratxa de resultats i les poques possibilitats d'aconseguir l'ascens directe han condemnat el jove entrenador. A les properes hores el club presentarà el nou tècnic que serà d'un perfil molt diferent al de Carbó.
I Gemma Soy comença un nou mandat al capdavant del Club Natació Olot com a gran objectiu de la nova junta i a les obres de la segona fase de remodelació i ampliació de les instal·lacions.
L'edifici central i els vestidors de la planta menys 1 seran els punts d'actuació. Gemma Soy també és notícia perquè rebrà el guardó a millor dirigent del club del 2021 atorgat per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport.
Bé, doncs una il·lusió molt gran, perquè realment tenim unes obres iniciades, que tenim un projecte a mig redactar. Tota la junta passada, pràcticament tota la junta va mostrar molta il·lusió a seguir cadascun les seves àrees, no? A seguir aquests 6 anys més. Per tant, el que vam haver de fer, com ja sabeu, va ser, perquè la normativa així ens ho demana, va ser dimitir, amb la qual cosa vam haver de nomenar una junta gestora aquestes 3 setmanes, no hi ha hagut cap més candidatura.
Paraules de la Gemma Soy i molt bones notícies pel Club Escacs Olot, que torna a Divisió d'Honor 3 anys després. Coincidint amb el seu 75è aniversari, els olotins competiran en la màxima categoria dels escacs.
En els últims 20 anys només ho havien fet una vegada i no van poder mantenir la categoria. A falta, doncs, d'una jornada pel final de la primera divisió catalana, els olotins ja poden pensar en una temporada vinent que serà històrica.
I tant que sí, el capità de l'equip és en Jordi Triadú.
Estem molt contents d'haver tornat a la màxima divisió dels escacs catalans. ja que sempre és difícil tornar-hi, i més ara que cada cop els equips que juguen a aquella categoria tenen cada cop més fitxatges. Llavors, a més, el Club Escacs Olot compleix 75 anys l'any que ve, i poder-ho celebrar amb el primer equip a Divisió d'Honor, doncs és com posar-hi la cirereta a la celebració.
Pel que fa al primer equip, la temporada ja està tancada, però l'equip de segona catalana lluitarà per l'ascens a partir de la setmana que ve, i evidentment n'estarem molt pendents aquí a l'antena de Ràdio Olot.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Gravoleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Gravoleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Compte amb la pluja, perquè aquest matí és intensa i generosa a pràcticament totes les comarques de Girona. Policia Municipal d'Olot, endavant, bon dia.
Bon dia. Avui, dia de pluja, els demanem molta precaució a l'hora de circular. Només hi haurà tallat un carril a el que seria el Pou del Glaç de les 8 a les 11. Reserves d'estacionament n'hi ha al carrer Fluvià fins a les 5 de la tarda, al carrer Pere Lloses tot el dia, a la plaça Catalunya també tot el dia i al carrer Castellà Lloberes fins a les 4 de la tarda. Això és tot, no hi ha res més. Des de la Policia Municipal, que passin un bon dimecres.
Recordar una vegada més que aquesta nit tallen els túnels de Bracons. Serà la tercera i última nit consecutiva com a conseqüència de les obres de manteniment que s'hi estan fent. El tall es produeix d'hora a partir de les 10 de la nit i fins a les 6 de la matinada. Com sempre, busqueu vies alternatives i planifiqueu bé els vostres desplaçaments.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Monavé, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Déu-n'hi-do, matinada de fortes pluges. Plou amb ganes, ha plogut amb ganes al llarg de tota aquesta matinada. Neus, quines temperatures tenim?
Doncs mira, ens llevem amb 6 graus a Olot, a la Vall d'en Bas, a Santa Pau i a Vic, en tenen 7 a Sant Feliu de Pallerols, 8 a Castellfollit de la Roca i a Mieres, 9 a Anglès, 10 a Banyoles, a Girona i a Figueres, n'hi ha 5 a Ripoll, 3 a Das i 0 a Vall de Núria.
Previsió del temps, Dani Ramírez.
Avui el dia podria ser més inestable, sobretot la segona meitat de la jornada, a partir de la tarda. Bé, ahir ja es va anar tapant, de bon matí, calitxa, pols amb suspensió, alguna gota bruta de fang a la tarda. Va plovisquejar, bé, poca cosa al Pirineu en forma de neu, 2-3 litres cap a la Cerdanya, mullar el terra aquí a la Garrotxa, temperatures que de dia van quedar més curtes, 15-16 de màxima a Vic i a Olot, mínimes de 5 graus. Per tant, el que preveiem és que vagi baixant una mica la temperatura. Avui potser doncs, les temperatures quedaran 2 graus més baixes, dia ennuvolat, poques clarianes, ben poques, pràcticament cap, potser al matí cap al nord, i la tendència és que pugui ploure o nevar cap als 1.800 metres aquesta tarda, i ho faria més a les comarques del sud i de l'interior. Per tant, interior a la Selva, Osona, Montseny, en aquest sector podria ploure més, fins a 10 o 15 litres per metre quadrat. Bé, comença a entrar més aire fred dijous. Dijous baixa la temperatura, nevarà 1.400 metres, però al vespre ho faria 1.000 metres. Un dia, però, una mica més variable, amb alguna escletxa, amb alguna clariana, tant al matí com a la tarda, molt variat, però, sobretot, risc de nuclis de pluja una mica intensa o tempesta, que podria deixar dijous de la tarda calamar-se amb aquesta cota de neu que anirà baixant cap als 1.000 metres, en general 1.400. Per tant, situació d'alguna tamborinada que pugui deixar també calamar-se. I divendres ja és com ve la clatellada d'aire fred, baixa força la temperatura, encara farà vent, encara hi ha alguns núvols, de matinada pot ploure o nevar només a 600 metres. Preferentment ho faria al Pirineu, però no descartem punts de la Garrotxa, Osona, La Selva, Montseny, tot aquest sector podria tenir alguna nevada tardana o cap a les Gavarres, insistim, cap a 600 metres només el divendres. Després de dia s'anirà aclarint, perquè aquesta pujada de nevada seria la matinada, i al cap de setmana faria més fred, però amb menys núvols i amb menys precipitacions, amb més sol. De tota manera, vindran glaçades. Per tant, hem d'anar-nos preparant a partir de divendres, sobretot dissabte, diumenge i dilluns, tres dies de glaçades tardanes que podrien fer una mica de mal a l'agricultura.
Peixos is ma dum dum dum, qualitat.
Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia a partir de les 7 de la tarda et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa.
Peixos Isma!
A partir de l'increment del preu de l'energia, es busquen solucions alternatives que probablement ja existien, però ara agafen més volada que mai. A Argelaguer volen construir una planta fotovoltaica finançada per l'Ajuntament i els propis veïns. El municipi vol així que els ciutadans puguin ser consumidors i també propietaris a través d'una cooperativa o empresa de caire públic.
Es tracta d'un projecte innovador que ja estava encaminat amb la participació d'agents locals, però que es va estroncar per l'absència d'una subvenció europea. Ara, amb els fons Next Generation, el consistori vol tornar a posar-hi fil a l'agulla.
Ens ho explica en Pau Masó.
El projecte seria innovador a la Garrotxa i l'Ajuntament està estudiant poder-lo dur a terme a través de subvencions europees. De moment hi ha la idea, però faltaria detallar la forma com es portaria a terme. L'Ajuntament, però, està convençut i, de fet, ja ha localitzat un terreny on es construiria la planta fotovoltaica. Ho explica l'alcalde d'Argelaguer, Artur Ginesta, en declaracions a Ràdio Olot.
L'espai el tenim localitzat i vam fer un estudi de diversos llocs de la zona del poble, de prop, sempre mirant de no sacrificar camps, i vam trobar un lloc ideal, que no direm què és, però el vàrem trobar, i això ens permetria doncs, tenir això, un subministrament autosuficient, i a més en mans del poble. No? Hi hauria una inversió privada perquè algú ha de conduir aquesta energia, algú ha de gestionar tot això, però que la gent pugui invertir, o sigui, que siguem consumidors i propietaris a la vegada.
La idea seria crear una empresa pública on els ciutadans poguessin comprar participacions i ser propietaris d'una planta fotovoltaica comunitària que donaria servei principalment a les llars. El consistori ja tenia encarrilat el projecte, però l'absència d'una subvenció el va estroncar.
Havíem parlat amb vària gent, no? Amb gent d'aquí de Olot. Vam tenir unes converses amb en Franco Mino, hi havia Bassols Energia pel mig, era una subvenció d'aquestes europees que se'ns va estroncar perquè llavors van dedicar els diners a una altra cosa, no? Però seguim amb aquesta idea de fer una planta fotovoltaica amb participació del poble, que subministri i sigui propietat pràcticament del poble.
La construcció d'aquesta planta fotovoltaica seguiria la línia que Argelaguer ha estat marcant els últims anys i que busca ser independent en els subministraments bàsics. Fa pocs mesos el poble va inaugurar un nou dipòsit d'aigua i preveu també posar en marxa un nou pou que ha de permetre millorar les garanties del subministrament.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
El nou volcà de la Palma pot ajudar a interpretar o matisar algunes erupcions a la Garrotxa. Per això el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà ha visitat recentment l'illa de la Palma i ha pogut acostar-se a un dels cons volcànics que s'han format.
Ha explicat a Ràdio Olot que li ha servit per descobrir similituds amb el Croscat, aprendre com es formen els dipòsits i veure l'impacte de la pluja àcida. Planagumà també ha relatat com de mica en mica la població va recuperant part del que ha perdut.
El 13 de desembre el volcà de la Palma va deixar de treure lava. L'activitat volcànica es va apagar, però encara queden riscos com els gasos tòxics i la temperatura d'algunes colades de lava que encara pot pot arribar als 800 graus. Ara, tres mesos després, el geòleg garrotxí Llorenç Planagumà ha tingut l'oportunitat de poder viatjar a l'illa i acostar-se a la zona zero de l'erupció. Ho ha fet amb l'Institut Geogràfic Nacional, qui ha controlat l'erupció durant tot aquest temps. Així valora l'experiència als micròfons de Ràdio Lot.
Bueno, ha sigut tal com he imaginat, però les sensacions han sigut més espectaculars, perquè, esclar, estar allà que inclús ens hem hagut de posar una careta antigàs, perquè es porta com un aparell en el qual doncs, encara hi ha moltes fumaroles i és perillós, o sigui, te l'has de posar i veure materials que d'aquí uns mesos ja no hi seran, com per exemple és el sofre, no? Que són unes espines que cobreixen sectors de tota la roca. No, la veritat és que ha sigut bastant emocionant.
Planagumà va poder acostar-se fins a un dels quatre cràters que ha deixat el volcà de la Palma. Explica que s'ha d'anar amb molt de compte perquè encara hi ha moltes esllavissades internes. El geòleg garrotxí explica l'aprenentatge que s'emporta.
He après doncs, els dipòsits que estava caracteritzant, com per exemple aquí el volcà del Croscat, doncs com són, com s'han format i com són just després de l'erupció, perquè n'hi ha que són exactament iguals, i veure com s'han distribuït en el territori abans de que estiguin erosionats doncs, per vent, pluja, clar, això ha sigut un gran aprenentatge. I l'altra cosa també que he pres és l'efecte que tenen doncs, a la vegetació del voltant, les pluges àcides que ha generat just després de l'erupció.
Segons Planagumà, el nou volcà de la Palma pot ajudar a interpretar o matisar alguns aspectes que es coneixien fins ara de les erupcions que hi va haver a la Garrotxa.
Jo crec que grans trets no replantejar res, però sí que ajudarà doncs, a definir el que és la interpretació. Quan es parla d'activitat explosiva, de la columna eruptiva, doncs, que a vegades dubtàvem si era de 8-10 quilòmetres, doncs potser doncs és una mica més baixa, de 5-6 quilòmetres. Bueno, coses d'aquestes sí, o sigui, ajudaran a matisar, més que a definir grans conceptes nous.
Una de les experiències que més va impactar el geòleg garrotxí va ser l'afectació que va tenir l'erupció a l'entorn urbà i social.
Això és impactant, això. Veure les cases cobertes de cendra, per exemple, va l'erupcionar un diumenge a la tarda, clar, veus una casa que està totalment coberta de cendres que van haver d'abandonar i que ja la planxa la posa a planxar allà, o sigui que van haver de marxar corrents. Clar, detalls d'aquests copsen bastant com va afectar la vida de les persones i gent que ens van trobar doncs, que des d'abans de l'erupció no havia anat a mirar els seus terrenys perquè, bueno, clar, per l'emoció i perquè tenien, bueno, no estaven preparats psicològicament per anar-ho a veure. O sigui, sí, ha sigut un volcà que ha afectat bastant.
Planagumà explica que algunes cases que havien quedat en mig metre de cendra ja s'han pogut recuperar. Les que van ser engolides per la lava ja es donen per perdudes. Molts habitatges, però, encara no tenen aigua, ja que molts subministraments van quedar afectats. Ara, per exemple, s'està intentant connectar el nord amb el sud de l'illa a través d'una nova carretera. Planagumà també diu que un dels reptes serà gestionar el turisme.
Un dels conflictes que hi ha, més en el com volcànic ara, és que si no es fa una bona regulació d'usos, doncs el turisme pot degradar, perquè començarà, tot i que ara no està permès acostar-s'hi sense una autorització, però bueno, ja comença a veure gent que intenta saltar-se l'autorització i això sí que s'està intentant treballar doncs amb també, o sigui, és l'altra cosa, o sigui, aportarà turisme, però cal regular-lo, aquest turisme. De seguida es poden veure petjades o erosions provocades per les persones o inclús doncs, que s'emportin bombes volcàniques.
Les autoritats de la zona estan plantejant construir itineraris o formar guies per poder gestionar i aprofitar de manera segura i conscient el turisme que pugui aportar l'erupció. Es calcula que l'illa pot tardar com a mínim un any a recuperar la normalitat. La recuperació, doncs, anirà per llarg. De moment, tampoc s'ha posat nom al nou volcà de la Palma.
Bé, dels volcans anem directament a les plantes, perquè aquestes últimes hores ha estat notícia el Consorci de l'Estany, perquè ha plantat diversos exemplars de la planta aquàtica anomenada Potamogeton perfoliatus, popularment coneguda com l'espiga d'aigua, en el rec de Can Teixidor de Banyoles. Es tracta d'una planta que abans era molt comuna en diverses zones humides de Catalunya, però que ara tan sols es pot trobar al Pallars Sobirà i per això és una espècie vulnerable i protegida. Ricard Casanovas és el cap del Servei de Fauna i Flora d'Acció Climàtica.
Actualment només hi havia el Pallars Sobirà, com s'ha comentat, era present a altres zones humides de Catalunya, com és a l'Empordà, a Delta de l'Ebre, aquí mateix a l'Estany de Banyoles, però per diferents factors, vale? Una mica de diferents motius, pot ser de la pròpia depredació, pot ser també de factors més o no antropogènics, però no, doncs això ha fet que desaparegués. És una de les plantes que està catalogada com a amenaçada, o sigui, a part de protegir amenaçada, en tenim catalogades 326 a Catalunya, i aquesta és una més.
Durant unes obres de consolidació del rec de Can Teixidor, els tècnics del Consorci de l'Estany de Banyoles van detectar aquesta espècie i van recollir-ne mostres per fer-la créixer en un laboratori. Ara, una vegada les obres ja han acabat i l'espècie ha crescut en perfectes condicions, els tècnics l'han replantat en aquest punt i també ho faran en altres zones properes a l'Estany. Escolteu els 5 minuts més, és el despertador de referència a les comarques de Girona. Més qüestions de l'actualitat d'aquest dimecres. Tres solutins plantegen crear una fundació social després d'un viatge fins a la frontera d'Ucraïna.
Després d'ajudar refugiats ucraïnesos, s'han proposat seguir buscant i oferint ajuda a més col·lectius i causes. Creuen que a través de la solidaritat de la societat poden donar un cop de mà i ser una alternativa a una administració que es troba saturada. Ara, sobretot, busquen persones disposades a ajudar la gent.
En Dani, en Jordi, en Francesc han viatjat recentment a Polònia per transportar material i recollir refugiats ucraïnesos. El seu viatge ha estat el principi d'un altre recorregut que tot just comença ara. L'experiència vital que els va deixar el trajecte ha fet que tots tres vulguin impulsar una fundació social per ajudar tota mena de col·lectius i causes. Ho explica un d'ells, en Jordi Roset, a Ràdio Lot.
La nostra idea és començar mica en mica a fer cosetes d'aquestes, intentar doncs, que això vagi creixent. I si realment veiem que això té un futur, llavors la idea seria crear una, segurament una fundació que hi abarca més coses, que és una altra història, i procurant-ho. Com t'he dit abans, les coses que... Això m'ha ensenyat el meu germà, que les coses que es fan lentes i a poc acaben sortint bé. I llavors doncs, la nostra idea és aquesta de mica en mica doncs, intentar començar per aquí i veure ja on ens porta.
La iniciativa consistiria a oferir ajuda social i ser un mecanisme paral·lel a l'administració. De fet, un dels motius que també els han impulsat a tirar endavant aquesta idea és, segons ells mateixos, la ineficàcia d'algunes institucions. Diuen que la saturació d'algunes administracions i l'actitud d'alguns polítics han impulsat la seva iniciativa.
Perquè també ens n'hem donat compte, després parlant amb gent del Consorci de Quilot, que tenim molt bona amistat, te'n dones compte que no només hi ha famílies a Ucrània que necessiten ajuda. Hi ha vegades doncs, gent aquí a Olot, famílies olotines, que també necessiten ajuda. I llavors el Consorci no pot ajudar. Llavors, una de les llàstimes que hi ha és que hi ha moltes vegades polítics que es venen a fer fotos o es fan fotos amb coses que no toquen i llavors quan realment els necessites, si t'he vist no m'hi acordo. Això és una llàstima. I quan també aquesta gent ha d'estar al nostre servei, no nosaltres al seu.
En Jordi, en Dani i en Francesc tot just estan començant a materialitzar la seva idea. Han començat contactant amb advocats per veure quina forma jurídica podria tenir la seva fundació o entitat. També estan buscant padrins que vulguin aportar recursos econòmics i, sobretot, persones que s'hi vulguin involucrar.
El tema econòmic, en certa manera, és molt important, perquè sense diners no es poden fer coses. Mm-hmm. Però el que realment crec que és important, que realment crec que és important, és tenir els contactes com per poder solucionar les coses i no allargar-se. És a dir, si pots solucionar una cosa avui, aquesta persona m'interessa. El que no m'interessa és aquesta persona que em pot solucionar la cosa el mes que ve. Perquè per això, per fer aquesta cosa del mes que ve, hi ha els polítics. Que és el que fan. Llavors, nosaltres el que necessitem realment és gent que vulgui estar involucrada, que realment tingui ganes de poder ajudar la gent i tirar endavant.
Amb aquesta idea, els tres olotins volen aconseguir que aquelles inquietuds, injustícies i vivències que van veure i descobrir a la frontera amb Ucraïna, però també a casa nostra, puguin convertir-se ara en un projecte social que ajudi a construir una societat millor.
La coordinadora d'ONG Solidàries de les Comarques Gironines lamenta que un any més es permeti la presència de l'exèrcit espanyol a la Fira Expo Jove.
El conjunt d'entitats solidàries recorden que hi ha una moció aprovada per unanimitat a l'Ajuntament de Girona que rebutja que hi sigui presentat present i diverses resolucions parlamentàries, com ara la del setembre del 2020, que insta a evitar la presència de cossos armats en activitats educatives. Per altra banda, la plataforma creu que és especialment alarmant que hi hagi l'exèrcit aquest 2022 perquè es normalitza la guerra, la violència i la indústria militar, mentre el conflicte entre Rússia i Ucraïna encara està obert.
Mentrestant, a la Catalunya Nord, el col·lectiu 2 d'abril ha organitzat per dissabte una jornada reivindicativa a Perpinyà en favor de la llengua catalana i per commemorar la data en què l'any 1700 el rei Lluís XIV va emetre un edicte declarant que l'ús del català es repugnava i que era contrari a l'honor de la nació francesa. Com veieu, els catalans som experts en celebrar coses que precisament ens han perjudicat.
Des de les 11 del matí fins a les 5 de la tarda, a l'esplanada i al passeig a tocar el riu Tet, hi haurà múltiples activitats, com ara tallers, jocs, dictats, música o concursos per promoure la llengua. També s'hi celebrarà una fira d'entitats amb la participació, entre d'altres, d'Arrels, la Bressola, el Casal de Perpinyà, el de Conflent, el Consell per la República, Òmnium, Catalunya Nord o la Plataforma per la Llengua.
Més qüestions de l'actualitat de les comarques de Girona. Les obres de millora del centre duaner fitosanitari de Vilamalla, a l'Alt Empordà, ja s'han acabat. La restauració del recinte ha comptat amb una inversió de 974.000 euros per part del Ministeri de Política Territorial i s'ha completat amb la pavimentació, l'asfaltatge integral i el tancament de l'espai per garantir-ne la seguretat i el seu manteniment.
El projecte ha inclòs també obres de condicionament de l'àrea d'administració per instal·lar-hi un sistema d'obertura i tancament de les portes i adaptar les oficines a les normatives.
La Guàrdia Civil ha intervingut 312 plantes de marihuana i 39 quilos d'haixix en dues actuacions policials diferents a la Jonquera.
La policia va trobar la droga durant els controls de trànsit que feia aquest cap de setmana dins del terme municipal de la Jonquera. Com a resultat d'aquestes dues intervencions en drogues, els agents també han detingut dos homes, un de 32 anys i de nacionalitat albanesa i un altre de 52 i de nacionalitat marroquina, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública. Amb dos conductors portaven la droga amagada en el vehicle. Les 312 plantes estaven al maleter, mentre que l'home que amagava els gairebé 40 quilos d'haixix i ja els portaven teles negres al seient del copilot.
I en cultura? Avui anem a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, perquè creen un nou festival artístic que té, atenció, la llum i el mar com a protagonistes.
L'UMLAB es celebrarà en 12 espais diferents de la ciutat durant les tardes i nits d'aquesta Setmana Santa. Aplegarà artistes internacionals, però també donarà projecció al talent local perquè la meitat de les propostes portaran signatura a ganxona. La comissària de l'UMLAB, Maria Güell, subratlla que el festival, sobretot, mirarà cap al mar per posar en valor un dels trets distintius de Sant Feliu.
Concretament hem triat de 12 espais de Sant Feliu, on hi tindrem doncs, aquestes, podríem dir, instal·lacions artístiques de diferent format, on la llum té un gran protagonisme. De fet, doncs, és un tipus de festival que ja existeix en altres llocs, però nosaltres l'hem volgut fer mirant al mar. Fins ara, doncs, els festivals que coneixem d'aquestes característiques que hi ha a Barcelona o també doncs, a la ciutat d'Olot des de fa anys, doncs, no miren el mar i nosaltres doncs, sí. La majoria d'aquestes instal·lacions les tindrem repartides a l'entorn d'aquesta primera línia marítima i, a més, el mar hi prendrà un protagonisme que també farà un joc amb aquesta llum.
Espais interiors i exteriors jugaran, doncs, amb la llum, els colors i les formes per donar una nova imatge de la ciutat. El festival s'emmarca dins el projecte Ciutat d'Art, que vol dinamitzar turística i econòmicament Sant Feliu.
5 minuts més.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Piquillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Piquillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Piquillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiquillem.com.
5 minuts més.
El CP Olot comença la temporada amb bon peu. El CP Olot es proclama campió territorial de Girona del 2022. L'enhorabona al CP Olot.
Tres setmanes després de guanyar el campionat de Girona, arriba la segona competició de la temporada per al Club Patinatge Artístic Olot. Diumenge, des del Palau d'Esports de Granollers, Campionat de Catalunya de Grups de Show. A partir de les 6 de la tarda en directe a Ràdio Olot, amb David Planella, Pau Masó i Sandra Sotillo. I el patrocini de Levis, Benetton i Mango Olot, Pernil Chacón i la Diputació de Girona.
Uau, uau, uau!
Ràdio Olot. Ara i sempre amb el Club Patinatge Artístic Olot.
Opticàlia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticàlia, a la plaça Clarà 12 d'Olot.
La Unió Esportiva Olot destitueix Albert Carbó. És la notícia esportiva del moment i busca un revulsiu a la banqueta per intentar pujar a Segona Federació.
La mala ratxa de resultats i les poques possibilitats d'aconseguir l'ascens directe han condemnat el jove entrenador. En les properes hores el club presentarà el nou tècnic, que serà d'un perfil molt diferent al de Carbó.
L'Albert Carbó ja no és entrenador. David Planella, de la Unió Esportiva Olot. Què ha passat?
Albert Carbó ja no és entrenador de la Unió Esportiva Olot. Dos dies després de la derrota a l'estadi municipal contra el Peralada i un cop analitzada la situació de l'equip, el club l'ha destituït. Busca un cop d'efecte en forma de canvi a la banqueta per capgirar la dinàmica i recuperar les bones sensacions a falta de 4 jornades de Lliga i un possible play-off d'ascens. En 8 setmanes, l'Olot ha vist molt reduïdes les seves possibilitats de quedar primer i pujar directament a Segona Federació. Des que va guanyar el Girona B Montilivi i va obrir forat amb els perseguidors, l'equip d'Albert Carbó només ha sumat 10 punts de 24 possibles. El balanç en aquest tram de competició ha estat de 3 victòries sense brillar contra el Figueres, la Grama i la Guinaueta, un empat a 0 al camp del Granollers i 4 derrotes contra la Pobla de Mafumet, el Sant Cristòbal, l'Escó i el Peralada. Precisament la desfeta al temps de descompte del derbi de diumenge ha estat la gota que ha fet vessar el got. El Consell d'Administració ha pres la decisió de prescindir d'Albert Carbó com a entrenador. Li ha ofert continuar vinculat a l'entitat, però ell ho ha refusat. El jove tècnic de Peralada, de 31 anys, havia estat una aposta valenta de l'Olot a l'estiu, però ara, en plena mala ratxa de resultats, el club no l'ha vist capacitat per redreçar el rumb de l'equip. L'Olot és segon classificat, a un punt del Manresa, però ha jugat 2 partits més que els del Bages. Li falten 4 jornades per acabar la Lliga regular i té molt complicat aconseguir l'ascens directe. El club espera que l'arribada d'un nou entrenador de perfil molt diferent a Carbó, més experimentat, pugui preparar bé l'equip de cara a un probable play-off d'ascens.
Esperem durant el dia d'avui saber ja el nom del nou tècnic. Evidentment, us en informarem aquí a l'antena de Ràdio Olot i demà analitzarem també aquesta situació a la Salsa Brava de l'Esport aquí als 5 minuts més. Gemma Soy comença un nou mandat al capdavant del Club Natació Olot com a gran objectiu de la nova junta i a les obres de la segona fase de remodelació i ampliació de les seves instal·lacions.
L'edifici central i els vestidors de la planta menys 1 seran els punts d'actuació. Gemma Soy també és notícia perquè rebrà el guardó a millor dirigent de club del 2021, atorgat per l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport.
I ha parlat en Roger Isern.
Gemma Soy repeteix mandat al capdavant del Club Natació Olot. Fa unes setmanes es va acabar el termini de presentació de candidatura i només es va presentar la liderada per la ja presidenta del club. No va faltar ni fer eleccions i la junta directiva liderarà el club fins al 2028. Un nou mandat que s'encara amb el principal objectiu de seguir amb el projecte aprovat de les obres i la segona fase. En declaracions a Ràdio Olot, la presidenta del Club Natació, Gemma Soy, es mostra il·lusionada per seguir 6 anys més al capdavant del club.
Bé, doncs una il·lusió molt gran, perquè realment tenim unes obres iniciades, que tenim un projecte a mig redactar. Tota la junta passada, pràcticament tota la junta va mostrar molta il·lusió a seguir cadascú en les seves àrees, no?, a seguir aquests 6 anys més. Per tant, el que vam haver de fer, com ja sabeu, va ser, perquè la normativa així ens ho demana, va ser dimitir, amb la qual cosa vam haver de nomenar una junta gestora aquestes 3 setmanes, no hi ha hagut cap més candidatura.
L'objectiu prioritari a curt termini és avançar en les obres d'ampliació dels vestidors de la planta menys 1, que augmentaran el doble de metres quadrats que ocupen ara. També es remodelarà l'edifici central, cara visible de l'entrada a les instal·lacions. Totes aquestes accions seran amb Gemma Soy al capdavant del club, fets, entre d'altres, que li han fet rebre el guardó millor dirigent del club de l'any 2021, un premi que atorga la junta directiva de l'Associació Catalana de Dirigents de l'Esport. Soy explica que també és un premi de club.
Evidentment que les persones que ens dediquem en aquest àmbit més altruista el voluntari no ho fem pas perquè ens donin cap premi, ni molt menys, però jo crec que és un reconeixement al final també pel club i, per tant, per extensió a totes les juntes que històricament han format aquest club, que vull ressaltar que sempre han set de forma totalment desinteressada i portar d'aquesta manera de treballar un dels clubs més importants de les comarques de Girona d'aquesta forma altruista, doncs sempre és d'agrair, no?
Aquest divendres, Gemma Soy i la Junta Directiva del Club Natació Olot lideraran l'Assemblea General Ordinària que se celebrarà al restaurant Càmping Les Tries a partir de les 8 del vespre.
I també molt bones notícies pel Club Escacs Olot, que torna a Divisió d'Honor 3 anys després.
Coincidint amb el 75è aniversari del club, els olotins competiran en la màxima categoria dels escacs. En els últims 20 anys només ho havien fet una vegada i no van poder mantenir la categoria. A falta d'una jornada pel final de la primera divisió catalana, els olotins ja poden pensar en una temporada vinent que serà històrica.
Olot torna a la màxima categoria de l'escacs català. El Club Escacs Olot va assolir l'ascens a divisió d'honor el cap de setmana passat després de guanyar la penúltima jornada de Lliga a Sant Boi de Llobregat. Ho van fer per 4-6 i assolint una puntuació general de 10 punts de 10 punts possibles. Una victòria que referma la gran temporada del club i que corona un ascens que tindrà un sabor especial, ja que el Club Escacs Olot compleix 75 anys d'història el 2023. El capità de l'equip, Jordi Triadú, explica que és la cirereta del pastís a un gran treball.
Estem molt contents d'haver tornat a la màxima divisió dels escacs catalans, ja que sempre és difícil tornar-hi, i més ara que cada cop els equips que juguen a aquella categoria tenen cada cop més fitxatges. Llavors, a més, el Club Escacs Olot compleix 75 anys l'any que ve i poder-ho celebrar amb el primer equip a Divisió d'Honor doncs és com posar-hi la cirereta a la celebració.
En les últimes dues dècades, el Club Olotí només havia estat a la màxima categoria un any. Va ser el 2019 i l'equip no va poder assolir la permanència. A hores d'ara, la plantilla s'ha reforçat i té aspiracions de mantenir la categoria. Una divisió d'honor que s'ha professionalitzat en els darrers temps i que compta amb clubs amb jugadors internacionals. Triodú confia en les possibilitats del seu equip i destaca l'exigència de la competició.
El nivell canvia bastant perquè els equips que juguen a la divisió d'honor en general tenen bastant més pressupost i tenen jugadors fitxats. Llavors farem tot el possible per intentar-nos mantenir a la màxima divisió, però bueno, serà complicat.
Pel que fa al primer equip, la temporada ja està tancada, però l'equip de segona catalana lluitarà per l'ascens a partir de la setmana vinent. Un objectiu que tancaria una temporada històrica pel Club Escacs Olot i obriria la del 75è aniversari amb participació a competicions d'alt nivell en el món dels escacs.
Opticalia. No només som moda, som molt més. Dóna-li als teus ulls la precisió que es mereixen amb una visita exclusiva de 45 minuts de durada. Eficàcia del sistema visual, control de la pressió intraocular, biomicroscopia digital, topografia corneal, campimetria informatitzada, tomografia de coherència òptica, correcció de la miopia sense cirurgia. També fem teleconsulta i teràpia visual sense sortir de casa teva. Opticalia. A la plaça Clarà 12 d'Olot.